Notícies Vespre. Pau Durant.
El ple municipal del mes de desembre ha aprovat per unanimitat la demanda de fons Next Generation per impulsar el projecte de millora del riu Ripoll. Si prospera, es podrien arribar a finançar fins al 95% dels 4 milions d'euros per reparar talussos, naturalitzar la zona i rehabilitar el camí del riu, entre d'altres. La DENC, però, demana la retirada del Surf City. El portaveu del PSC, Pol Gibert, considera que aquesta demanda posa en perill el conjunt del projecte de millora del riu.
Si vostès estan d'acord amb boicotejar la consolidació de talussos, doncs endavant, ho poden fer, o la plantació de 600 arbres, ho poden fer. O eliminar espècies invasores del riu, endavant. O recuperar el camí per la gent que fa un ús, poden fer el que vulguin. I a més, de tot això, s'ha fet de la mà, com hem dit, de l'autònoma, dels veïns i de diferents tècnics especialistes en aquest àmbit, no? Home, això és el que Garenc i la plataforma vol boicotejar? Doncs que ho diguin també públicament, perquè em sembla doncs, que un dit ecologista que defensa un riu que estigui naturalitzat, que hi hagi més vida, que sigui més autòcton, doncs evidentment digui això, a mi em sembla que entra en els seus principis més elementals, el seu objectiu com a entitat.
El ple també es tracta en el reglament de prestacions socials, que fixa per escrit les condicions per les quals es podran demanar aportacions econòmiques, el Pla Especial de Protecció de Patrimoni i també el reglament de participació ciutadana. Nou fitxatge al Nadal sabadellenc. S'incorporarà l'home dels nassos a partir del 31 de desembre. L'encarregat de presentar-lo serà el llaminer aquell dia pel matí. Farà un recorregut amb els autobusos de la TUS i passant pels mercats municipals. L'associació en Cultura ha impulsat la creació d'un capgròs que encarni aquest personatge mitològic. I en esports, el jugador del Centre d'Esport Sabadell, Alberto Fernández, pateix un trencament al menisc extern i podria haver de passar pel quiròfan. En cas d'operar-se, l'atacant murcià estaria lluny dels terrenys de joc uns 3 mesos. Us ampliarem, de fet, en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix, tranquil·litat relativa a les vies que menen a la nostra ciutat. Per exemple, si mirem cap a l'AP7, veiem que al terme municipal de Barberà hi ha 6 quilòmetres en sentit sud de circulació amb retencions, o també a la mateixa AP7, però en sentit nord, a l'alçada de Mollet del Vallès, 2 quilòmetres de circulació amb retencions. La resta, de moment, pel que sembla, tranquil·litat.
El temps.
12 graus ara mateix a la ciutat, precipitació fina sobre Sabadell. Què ens espera per les pròximes hores? Ho preguntem al Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. La precipitació ja ha anat arribant durant aquestes últimes hores en alguns municipis de Catalunya, sobretot del sud del país, i s'espera que també durant la tarda afectin especialment cap a la meitat oest del país, és a dir, comarques de Lleida, també de Tarragona, punts de la Catalunya central, i de més de manera més dispersa que puguin afectar a d'altres punts. Tot i això, és una precipitació que quedarà més o que més quantiosa serà cap a l'interior del territori. Pel que fa a la temperatura, hem començat el dia amb una temperatura més alta que la d'ahir. També s'ha deixat notar durant aquestes últimes hores de cara al migdia amb temperatures força més suaus, fins i tot amb temperatures de 17 graus. I de cara a aquesta propera nit i matinada s'espera que de nou tinguem el cel força ennuvolat. També s'esperen alguns ruixats, sobretot cap al terç nord del territori, que ben bé podran aguantar fins demà al matí. I d'altra banda, de nou s'han de formar aquests bancs de boira a punts de la Catalunya central o cap a les comarques del Pla de Lleida. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sabadell tornarà a demanar recursos dels fons europeus Next Generation per finançar la millora del riu Ripoll. El ple municipal del mes de desembre ha aprovat per unanimitat aquesta petició, que arriba després que en la primera convocatòria es quedés fora de les ajudes per exhauriment dels recursos. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Si la convocatòria prosperés, es podrien arribar a finançar fins al 95% dels 4 milions d'euros que requereix reparar talussos, naturalitzar la zona i rehabilitar el camí del riu, entre altres. Tot i que el punt s'ha aprovat per unanimitat, el debat s'ha escalfat quan ha tornat a aparèixer el projecte de Surf City. Des de l'ADENC han demanat la retirada d'aquest abans de sol·licitar l'ajuda dels fons europeus. Joan Carles Salles n'és president.
Nosaltres el que us plantegem és que ho valoreu com a Ajuntament. Sabeu que les al·legacions que s'han fet són prou rellevants perquè el projecte surt i no vagi endavant. Sabeu que hi ha altres projectes en el territori català en àmbits turístics que estan en tràmits més avançats, que l'empresa que té aquest projecte aquí a Sabadell té un capital de 10.000 euros que és totalment irrellevant per garantir la suficiència financera d'un projecte en un futur, i per tant us demanem que reflexioneu sobre aquest projecte i indiqueu a la ciutadania si té futur o no té futur i quin paper tindrà l'Ajuntament en aquest sentit.
El portaveu del PSC, Pol Gibert, per la seva banda, considera que aquesta demanda de l'ADENC posa en perill el conjunt del projecte de millora del riu.
Si vostès estan d'acord amb boicotejar la consolidació de talusos, doncs endavant, ho poden fer, o plantació de 600 arbres, ho poden fer. O eliminar espècies invasores del riu, endavant. O recuperar el camí per la gent que fa un ús, poden fer el que vulguin. I a més, de tot això, s'ha fet de la mà, com hem dit, de l'autònoma, dels veïns i de diferents tècnics especialistes en aquest àmbit, no? Home, això és el que Garenc i la plataforma vol boicotejar? Doncs que ho diguin també públicament, perquè em sembla doncs, que un dit ecologista que defensa un riu que estigui naturalitzat, que hi hagi més vida, que sigui més autòcton, doncs evidentment digui això, a mi em sembla que entra en els seus principis més elementals sobre l'objectiu com a entitat.
A banda d'aquest punt, el ple també s'ha aprovat per unanimitat el nou reglament de prestacions econòmiques de caràcter social, que fixa sobre el paper les condicions per les quals es poden demanar aquestes ajudes. D'altra banda, també ha prosperat el nou reglament de participació ciutadana.
Gràcies, Karen. Bona tarda.
Bona tarda.
I no marxem de la política perquè la cap de llista de Sentim Sabadell, Marta Morell, confia que la formació que liderarà les eleccions municipals de 2023 tingui la clau del futur del govern municipal. Morell ho ha dit avui durant una entrevista al Cafè de la Ràdio l'endemà de confirmar-se com a candidata.
Amb la perspectiva de que Sentim Sabadell entri amb força en el proper consistori i que puguem ser decisius en la formació del nou govern.
Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Tot i que no ha parlat de la possibilitat de tornar a pactar amb el PSC després dels comicis del 28 de maig, la també tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Participació i Benestar Animal ha assegurat que el balanç del govern és positiu.
Nosaltres hem tingut un govern que ha sigut positiu, crec que ho hem demostrat, hem fet moltes coses. La relació actual amb la Marta Farrés és una relació molt clara de sòcia de govern, també ho deia l'altre dia, entre la Marta Farrés i la Marta Morell, que això serà així fins al maig del 2023.
Sobre el programa electoral de Sentim Sabadell, Morell ha explicat que no està definit, però que es basa en uns eixos molt clars.
Construir un projecte polític des dels barris, perquè no volem deixar cap barri enrere, i a més fer-ho amb aquesta mirada que tingui de veure també amb que tinguem una sensibilitat inclusiva, també una sensibilitat igualitària, feminista i animalista, perquè jo crec que el tema del feminisme i el tema del benestar animal són dues coses que nosaltres hem posat molt de relleu.
Marta Morell també ha opinat sobre alguns dels grans debats de la ciutat com el Surf City o la Ronda Nord. Sobre el primer ha assegurat que s'hauria de fer un procés participatiu perquè els sabadellencs poguessin opinar. Sobre el segon li ha demanat al conseller de Territori, Juli Fernández, que presenti un traçat sobre el qual debatre.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La Comissió d'Internacionalització de la Cambra de Sabadell ha analitzat les estadístiques de les balances comercials catalanes. La conclusió és que el dèficit comercial català està creixent, però no només per l'aspecte energètic. En els sectors a l'alça trobem l'automoció i els béns d'equip, a la baixa les matèries primeres i sobretot els productes energètics. El president de la comissió, Ramon Gavarró, considera que cal sortir a buscar mercats i assessorar les empreses.
Hem de sortir, hem de trepitjar el món, hem de visitar països per exportar, per fer negocis, i si ens quedem aquí i ens mirem al melic i ens pensem que Europa va ser el centre del món, ens quedarem igual. Pel que fa al tema de Rússia, doncs, lògicament, el que, com a cambra, la nostra feina és assessorar a les empreses que tenen negocis amb Rússia, igual que amb altres conflictes, com és el cas d'Argèlia.
El president de la Cambra, Ramon Alberí, creu que caldrà ser més flexibles davant la inestabilitat geopolítica.
Cada vegada hi ha més incertesa i l'horitzó és més proper. Vull dir que fa 20 anys podies planificar 3 anys, feies plans estratègics a 3 anys i tal, i més o menys els podies portar per allà on ho havies pensat. Ara és molt difícil. Jo crec que tant per la càmera com per les empreses el que ens toca és aprendre a ser molt flexibles i molt adaptatius. I per tant, i a veure-les venir. És que no ens queda altra.
La cambra alerta davant els productes sancionables que no es poden comerciar amb Rússia, que la Unió Europea pot acabar sancionant a les empreses que hi tractin de manera directa o indirecta, i exposa que altres països fan servir un intermediari per acabar comerciant amb Rússia, com està passant amb les rutes. I és que s'estan canviant operacions via Turquia quan abans s'hi arribava pels països bàltics.
Notícies vespre.
El Taulí cada cop rep més demandes de professionals de l'atenció primària per tractar disfàgia, un trastorn que provoca dificultats per menjar i empassar i que té una gran incidència en la població. Els malalts de Parkinson, Alzheimer i ictus són els que més poden patir aquest tipus de trastorn, però també afecta un gruix important de pacients geriàtrics. Així ho ha destacat la logopeda del Servei de Medicina Física i Rehabilitació del Taulí, Anna Tomàs, en declaracions al matí.
A partir dels 85 anys, sí, és la tercera causa de mort el que és la pneumonia aspirativa, no? Hi ha moltes persones que quan ingressen, de fet, estan ja bastant, sí, malament, no? Han fet una pneumonia severa i és degut a això. O una persona, doncs sí, pot tenir un episodi d'ennuegament a casa, doncs amb algun tipus d'aliment, en aquest cas potser més sòlid, no?
Sí.
Però sí, és algo que pot passar.
En tots els casos, però, la disfàgia té un gran impacte psicològic, sobretot quan no millora.
En la nostra feina, una de les notícies crec que són més difícils a vegades és quan una persona, després d'haver fet una rehabilitació intensiva, doncs veiem que no hi ha una millora i que aquesta persona segurament de per vida haurà de fer servir doncs una alternativa, sí, no, en aquesta ingesta, sobretot quan arriben èpoques com ara, no? El Nadal, un aniversari, són persones que no només els hi afecten ells, sinó tot el seu voltant. Llavors és algo que afecta psicològicament moltíssim.
La disfàgia s'afronta principalment amb rehabilitació i canvis en l'alimentació dels afectats.
Ràdio Sabadell. Notícies.
El Nadal sabadellenc incorporarà una figura més al seu imaginari, l'home dels nassos. L'associació Enculturat ha impulsat la creació d'un cap gros que encarni aquest personatge mitològic. Sortirà al carrer cada 31 de desembre, dia de Cap d'Any. El secretari de l'Enculturat, David Hidalgo, assegura que l'home dels nassos ha vingut per quedar-se.
Cada 31 de desembre, al matí, l'home dels nassos farà l'aparició, que pot ser, això ho parlarem també amb cultura, però segurament cada any apareixerà d'un lloc diferent, farà un recorregut diferent. Segurament els mercats sí que els visitarà tots cada any, perquè a més és com una tradició que s'ha implantat de forma sense que estigui pautada, però totes les ciutats normalment visiten els mercats, perquè és uns dies també que els mercats tenen molta activitat comercial, hi ha molta gent passejant pels mercats fent les últimes compres per als sopars i dinars de Nadal, però sí, cada 31 de desembre la Quitxalla i les famílies de Sabadell podran buscar l'home dels nassos.
El regidor de Cultura Carles de la Rosa assegura que comptar amb aquesta figura ajudarà a mantenir viva una tradició fins ara només oral.
Personalment també recordo molta tendresa quan el meu pare m'explicava de petit doncs, que havíem de sortir al carrer perquè havíem vist per la zona un home, que era l'home dels nassos, que tenia tants nassos com l'any. I evidentment sortíem a buscar-lo, jo estava absolutament encuriosit per saber com seria una persona amb 365 nassos. Després, al cap del temps, ja vaig entendre quina era la broma. I la veritat és que jo penso que hauria agraït moltíssim en aquell moment doncs, que m'hagués pogut trobar amb la figura, que hagués hagut la complicitat d'algú que hagués generat una figura que me l'hagués pogut trobar pels carrers.
La presentació de l'home dels nassos anirà a càrrec del Llaminer, que el farà sortir de la seva caseta el 31 de desembre a 11:45 del matí. A partir d'aquí encetarà una ruta per la ciutat, desplaçant-se amb els autobusos de la TUS i acompanyat per una comparsa de grallers i de pastorets. L'itinerari no es revelarà perquè les famílies puguin buscar aquest personatge amb els seus fills. No obstant això, sí que han avançat que passarà pels quatre mercats municipals, acabant al Mercat Central. I d'una tradició general a una d'encara més nostrada, els lloros dels Quintos de Sabadell detecten més ganes del que és habitual entre els amants d'aquest joc popular de butlletes i números cantats de manera imaginativa. Entitats com el Ciervo o l'Hotel Urpí ja els han arrencat amb el desembre. L'últim que s'hi sumarà aquest cap de setmana que ve serà el Casal Can Capablanca.
Un estripat petit set.
El Quinto juga entre 50 cèntims i un euro al cartró. I es poden guanyar regals i diners. La base de la dinàmica l'estableix el lloro, el qui canta els números. Un d'ells és l'Albert Creus, lloro de l'Urpí, qui en parla al programa al matí.
A l'Urpí fa molts anys que fem Quinto. Bueno, abans que jo nasqués ja feien Quinto a l'Urpí. Això va començar a finals dels 50, allà ja feien Quinto. I, esclar, és una tradició que es va seguint molt. Ens veig molta gent de fora, que no és de Sabadell. ve moltíssima gent de Terrassa, de Castellà.
Aquest cap de setmana arrenca el quinto al casal Can Capablanca. Un dels lloros és el Cristian Simelio.
Can Capablanca, des dels 22 anys, crec que ara de la seva existència, ha fet quinto cada any. El tema que ha anat com augmentant. Al principi ho fèiem només el 25 i el 26, sí. I ho fèiem més com una trobada d'amics, i va anar augmentant. I ara potser diríem que ja fa uns 10 anys que podem dir que és un quinto ja nostrat, en el qual ve la gent del barri, i no només és el nostre quinto, sinó que és un quinto més de Sabadell.
Borratxo de 43.
La popular rifa nadalenca de Sabadell no té un sol origen definit. Cadascú se'n sap un.
Aquí sé que a l'inici és perquè, per això es diu quinto, quan els quintos anaven al servei a fer la mili, feien aquest tipus de joc, aquest tipus de loteria, on es donaven, doncs, això, pernils, bueno, pernils, sí, pernils, formatges, xorissos, magdalena, tot aquest tipus de coses, perquè quan anaven al servei el mes de gener anessin ben carregats de menjar. I aquest era el que va començar aquí. Per això, quan aquí a Espanya el joc estava prohibit, això es permetia.
Jo, partidàriament, penso més que ve dels 5 números, no?, del quinto. Els 5 números fan el quinto. I és del cinquè, del quinto, amb aquest segurament castellanisme. Hi ha diferents idees. A nivell de Sabadell tenim el Sabadell del meu record, que el va escriure Maria Burgès, sí, a principis de segle XX, i parla del quinto, una persona a principis de segle XX parla del quinto que també li havien explicat els avis que ja existia.
Xampum! El 24!
Els lloros asseguren que està entrant gent nova a les sales. Ara no n'hi ha tants com abans, però tampoc no es compten els que no es veuen.
De fet, aquí a Sabadell, sí, jo me'n recordo quan jo era petit, ja fa uns quants anys, hi havia quintos la tira. Aquí feien quinto, igual ho feien, jo que sé, no exagero, 20 o 30 puestos. Era una barbaritat. Qualsevol lloc així una mica emblemàtic feien el seu quinto. I a tots hi havia gent. A tots hi havia gent.
I quintos amagats, perquè quanta gent el dia d'anar a la casa seva fa quinto?
Cada lloro té el seu estil i fa les seves bromes, comptant que hi ha públic que ve sovint i tota la jornada cal anar variant i cal ser una mica més explícits que abans.
Ara ve molta gent que si no dius pelat l'avi el 90, no el marca, O petit, el més petit, l'1, no el marca. Llavors, fem el que fem, diguem el que diguem, sempre el número.
Parella d'ànecs, el 22.
El lloro controla l'energia de la sala i pot animar o relaxar els participants. Les partides duren entre 4 i 6 minuts. Si els fa cantar més cançons, s'acaben fent menys partides, de manera que cal trobar l'equilibri. Simelio té una teoria de l'origen del bingo a la ciutat.
Això ho hem d'estudiar una mica més, però una mica la teoria que tinc jo és que aquest quinto es va voler professionalitzar i es va convertir en un bingo. Quan ho professionalitzes, ho estandardeixes, ho treus fora de Nadal o fora de context, llavors sí que estàs donant suport a la ludopatia o al joc, no? En canvi, si ho tanques dintre d'aquest context, el quinto de Burpí no ho sé, però almenys el casal, home, sí que quan vas a una vols guanyar, però ningú està pensant en els calés.
Els dies de Nadal i Sant Esteve solen estar al màxim d'ocupació. Entre el 6 i el 15 de gener s'acabaran els quintos de Sabadell.
Quinto!
En l'àmbit general, us expliquem que la reforma del Codi Penal, que elimina el delicte de sedició i rebaixa 4 anys la pena màxima de la malversació, quan no hi hagi ànim de lucre o enriquiment personal, ha superat el primer examen. La Comissió de Justícia del Congrés ha aprovat avui la reforma en una votació molt ajustada.
Així és, Pau, 19 vots a favor del PSOE, Unides Podem, Esquerra i el PNB, l'abstenció d'EH Bildu i 17 en contra de la resta de forces. L'advocat penalista i membre de la Junta del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Jaime La Paz, ha criticat la manera com s'ha fet la reforma en declaracions al Cafè.
De forma ràpida, de forma urgente, ho fa el govern, no ho fa el Parlament, i clar, tot això acabarà com ha acabat la llei del sí és sí, que, bueno, que després ens arrepentirem de tot això, no? Empenivarem de tot això, de que tinguem aquesta reforma, d'aquesta forma tan urgente i ràpida i xapucera i feta per ignorants, que és el que jo penso que s'ha fet.
La modificació del Codi Penal es debatrà i es votarà definitivament al Congrés aquest dijous en un ple extraordinari. Després passarà al Senat i entrarà en vigor un cop es publiqui el BOE, previsiblement, abans no acabi l'any.
Esports.
L'atacant murcià del Centre d'Esport Sabadell, Alberto Fernández, pateix un trencament al menisc extern del genoll i podria passar pel quiròfan. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Pau. El club ha confirmat aquest matí la lesió del futbolista del Sabadell, que arrossegava unes molèsties al genoll que l'havia deixat fora de la convocatòria al partit contra el Múrcia del passat diumenge. En els pròxims dies es prendrà la decisió de si Alberto haurà de passar per quiròfan o s'opta per un tractament més conservador. En cas d'operar-se, el temps de baixa seria aproximadament d'uns 3 mesos.
L'equip tornarà demà a la feina per preparar l'últim enfrontament de l'any contra el filial del Club Atlético Osasuna.
L'equip que entrena Gabri Garcia i que, recordem, es troba en zona de descens després de la derrota de diumenge, buscarà a terres navarreses una victòria que els allunyi de la part baixa de la taula. El migcampista arlequinat Sergi Garcia assegura que contra l'Osasuna han de sortir pels 3 punts.
Està molt clar que hem d'anar a guanyar, no val l'empat, perquè al final és un punt psicològic també, no? Anar-te, el que tu dius, anar-te de vacances havent guanyat i veient-te fora del descens. Llavors crec que hem d'anar allà a mossegar i crec que hem d'anar a pels 3 punts.
Després de l'entrenament de demà, els jugadors del primer equip realitzaran la tradicional visita al Parc Taulí i a l'Hospital General per entregar regals als nens ingressats. Posteriorment se celebrarà el dinar de Nadal.
I el Club Esportiu Mercantil va completar aquest diumenge la ratxa d'un any sense conèixer la derrota en partit oficial.
El club que entrena Marxa Labarder no perd des de l'11 de desembre de 2021 i encadena ja una ratxa de 33 partits seguits guanyant o empatant. Els mercantilistes van aconseguir la fita després d'imposar-se en un partit boig diumenge contra el Nàstic de Manresa per 4-3. Hugo Santana, jugador del mercantil, va anotar un gol contra els manresans.
Llevamos bastantes semanas ya empatando y esto la verdad que nos sabe muy bien. Este fin de nos ha venido por nosotros la suerte y bueno, pues últimamente empatábamos mucho. Nos pasó también Campo Ladam lo mismo, 3-1 a un 3-3, pero mira, al final la última jugada hemos tenido suerte y muy contentos.
Els de Marxa Labarder buscaran tancar l'any 2022 sense conèixer la derrota al camp de l'últim classificat, el Cerdanyola.
I encara en futbol, a segona catalana, el Tibidabo-Torre-Romeu va tornar a la competició un mes després, amb victòria per la mínima contra el Natació Terrassa.
Entre la jornada de descans, la retirada del Cerdanyola B i el Pont, l'equip que entrena Toni Sallés no jugava des del passat 12 de novembre. Diumenge, el Tibi no va acusar pas l'aturada i es va imposar el Natació Terrassa per 1-0, amb un solitari gol de Sergio Jurado. El capità de l'equip, Dani Pérez Toro, asegura que el fet d'haver estat tants dies parats era un hàndicap.
El hecho de llevar casi un mes parado y sin competir es un hàndicap en contra, ya que se nota en la chispa que tienes tú en los partidos. No es lo mismo por mucho que entrenes, por mucho que juegues amistosos, la chispita que te dan los partidos de competición se consiguen compitiendo.
El Tibidabo es col·loca ara a la quarta posició de la segona catalana a només un punt del Can Rull. Aquest cap de setmana tornen a jugar tots els equips de segona catalana. Dissabte a les 7 de la tarda, Can Rull contra el Sant Juan de Montcada i diumenge a Sant Lorenzo Sabadell Nord a les 12 i 15 minuts més tard, Ripollet-Tibidabo.
Doble derrota dels sèniors del Club Natació Sabadell de voleibol en l'últim compromís dels dos equips a casa de l'any 2022.
El masculí de Roberto Pozzato va caure per 0-3 contra el Sant Pere Sant Pau de Tarragona, segon classificat a la Superliga 2, i cau a la novena posició de la Lliga, tot i que amb un coixí respecte als tres últims classificats. El femení de Natació Sabadell també va perdre, en el seu cas, contra el Premià de Dalt. Això sí, van esgarrapar un punt forçant el 5-7. Les nedadores van caure al tie-break 10-15, cedint els últims 5 punts. Xavi Perales, tècnic de Natació Sabadell, assegura que els està perjudicant la irregularitat en el joc.
Es la irregularidad. Nosotros estamos teniendo esa irregularidad de equipo de nueva formación, aunque estemos avanzados en la liga. Hay muchas chicas que están conociendo esta categoría y tenemos muchas jugadoras que están de las categorías menores, del juvenil y el junior, que las estamos, bueno, proyectando en el primer equipo. Y bueno, cuando logremos mantener esa regularidad que supimos mantener en alguno de los sets y en alguno de los partidos, pelearemos mano a mano con los de arriba como pasó en este partido.
El conjunt femení es troba ara a mitja taula amb 14 punts, però la classificació es troba partida en dos. Els dos sèniors del Natació Sabadell acabaran aquest any 2022 fora de casa. El masculí ho farà visitant Gran Canària contra el Saire, mentre que les noies ho faran a la pista del Gavà.
Més informació esportiva en format més breu. L'Astralpool Natació Sabadell femení ja coneix el seu rival als quarts de final de la Champions de Waterpolo.
La sabadellenca es veurà les cares amb la 6 Roma, que va donar la sorpresa a la segona fase de grups en empatar contra l'Olympiacos i relegant a les gregues a la segona posició del grup. L'entrenador del Sabadell, David Palma, analitza el rival.
Ja ens coneixem bé d'alguna eliminatòria que hem coincidit. Potser té una mica menys d'artilleria que la temporada passada, ja que va perdre la Silvia Meño, que va fitxar pel Mataró, però és un gran equip i tenen la tornada ja a casa seva i és un equip que s'ha de respectar molt i treballar molt perquè no serà gens fàcil.
L'anada d'aquests quarts de final de la Champions femenina serà a la Finet Work Aquàtic de Can Llong l'11 de febrer i la tornada a la capital italiana el 25 del mateix mes.
El Mundial de Piscina Curta de Melbourne, a sisena posició del relleu estatal a la final del 4% lliure.
Sergio De Celis i Carles Coll, els dos nedadors del Club Natació Sabadell, han contribuït a rebaixar el rècord d'Espanya, aturant el crono en 3:07:19. El quartet ha acabat a centèsimes del Canadà i el Brasil, mentre que el podi l'han ocupat finalment per aquest ordre Itàlia amb el rècord del món, Austràlia i els Estats Units. Coll, a tot això, també ha estat 13è a les sèries dels 200 estils a poc més d'un segon d'accedir a la final.
A la segona B de futbol sala, situació preocupant de l'escola Pia Oriol.
El conjunt del carrer Garcilaso va caure per un remarcable 4-11 contra el Cerdanyola i se situen en descens després de perdre 5 dels últims 6 partits. Jordi Cerdà, capità de l'equip, confia en poder sortir d'aquesta situació.
Tinc molta confiança en tot l'equip. Les coses crec que s'estan fent bé, però quan entres en una dinàmica negativa, doncs sí que és veritat, doncs, que cada vegada costa més i entres com en una roda, doncs, que costa sortir-ne.
L'altre equip de Sabadell de la segona B de futbol sala, el Club Natació Sabadell, també va perdre. En el seu clas, però, va caure a la pista del Canet per 5-2. El capità del club, Arnau Ametlla, demana més concentració als inicis del partit.
Encara que hem demostrat que som un equip que pot remuntar, no passarà cada dia com va passar l'altre dia, i el que hem d'intentar és sortir, no una mica més concentrat, però canviar una mica aquesta dinàmica que tenim d'inicis del partit.
Aquest cap de setmana a la segona divisió B de futbol sala, Ripollet, Escola Pia i Club Natació Sabadell, Manresa.
En handbol, Aleix Gómez no disputarà el Mundial de Suècia i Polònia del pròxim mes.
L'extrem sabadellenc que juga al Barça s'ha quedat fora de la convocatòria de Jordi Rivera per preparar aquesta cita. Segons ha informat RAC1, arrossega unes molèsties físiques des de fa setmanes i començarà un tractament conservador per recuperar-se. Els que sí que formen part de la llista d'aquesta preparació del Mundial de cara al mateix Mundial de 2023 a Polònia i Suècia, com ja vam comentar ahir, són els també sabadellencs Ian Terrafeta i Dani Fernández.
Això és tot el que ha donat de si aquest Notícies Vespre. Nosaltres marxem. La informació torna puntualment a l'emissora municipal a les 8 al cafè demà. Mentrestant, podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Atenció, perquè quan acabi aquest programa us deixarem amb l'Espia de Mahler. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.